Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, per la terra, que és dimarts. Dimarts 20 de febrer del 2024. Torna a ser un dia tranquil, de sol i bandes de núvols prims. Ara toca abrigar-se, però el migdia serà molt suau, amb temperatures que n'hi ha dels 17 als 22, 23 graus, les més altes a la costa. Aquesta dinàmica continuarà demà i dijous, mentre que divendres es confirma la patacada de les temperatures. Ara la Mònica Usart ens ho explica, però mentrestant, avui hem de parlar de Suïssa, que torna a qüestionar la investigació que està fent el jutge Manuel García Castellón per terrorisme en el cas del tsunami democràtic. Segons llegim avui al País, el govern suís es nega a localitzar Marta Rovira tal com li demana l'Audiència Nacional, perquè no creu que la secretària general d'Esquerra Republicana hi tingui res a veure. Alhora, el Ministeri de Justícia de Suïssa rebutja donar cap informació sobre un compte que García Castellón sosté que es va utilitzar per finançar les protestes post-sentència i conclou que tot plegat és una causa política. Déu-n'hi-do. Doncs bé, aquest intent de retorçar els fets per perseguir l'independentisme contrasta amb la passivitat de l'Audiència Nacional en un altre cas. Aquest tribunal ha perdonat una multa al periodista Federico Jiménez de los Santos per haver demanat fer esclatar cerveseries quan la justícia alemanya va alliberar Carles Puigdemont el 2018. Segons el diari, els jutges no hi veuen cap mena d'incitació a l'odi. I també l'Audiència Nacional ha denegat la nacionalitat espanyola a una dona que viu a Mallorca des de fa més de 20 anys perquè no sap parlar en castellà, només en català. Segons el diari de Mallorca, ella defensa que això és perquè el seu poble s'hi parla només en català, però el jutge creu que demostra falta d'integració. De tot plegat en parlarem a la tertúlia Ot Bou, Toni Aira, Lola García, Joana López Alegre i Mònica Hernández, que també trepitjarà l'ull de poll. I a més hi afegirem avui l'Anton Losada, l'endemà de les eleccions a Galícia, on Pedro Sánchez no ha fet autocrítica i nega que els mals resultats del Partit Socialista hagin estat per culpa de la llei d'amnistia. El president del govern d'Espanya els atribueix a la debilitat dels lideratges autonòmics. Per cert, més enllà de la política, una notícia que a les últimes hores ens ha cridat molt l'atenció. La policia descarta ara que la mort d'un nen de 14 anys que va prendre una beguda energètica que contenia cocaïna rosa sigui un homicidi. Va passar a Getafe i els agents investiguen si els amics de la víctima ho van gravar i també penjar a les xarxes socials. Als esports, el Girona no és capaç de trencar la mala ratxa i encadena 3 partits sense guanyar. Aquesta nit ha perdut 3-2 a Bilbao contra l'Atlètic d'Ernesto Valverde amb gols de Tsiankov i Eric García. El Madrid és més líder, amb 6 punts de marge sobre el Girona, que ara tenen el Barça a només 2 punts. L'Atlètic de Bilbao és a 7 i és qui marca el límit de la Champions. Parlant de Champions, el rival del Barça de demà, el Nàpols, finalment ha fet fora el seu entrenador, Walter Mazzari, i el seu substitut serà Francesco Calzona, fins ara el seleccionador d'Eslovàquia. I avui, a partir de les 11 tocades, parlarem el món a RAC1 d'OT, perquè aquesta nit Nayara s'ha convertit en la guanyadora de l'edició d'enguany del concurs. Ho farem amb Toni Cruz, un dels creadors del format, i amb els nostres crítics que han seguit tot el programa, David Broc, Pere Mas i Pere Solà Ginferrer. I amb el Bartolí al diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Adrià?
Sí, que el jutge Manuel García Castellón ha rebut un nou revés en el seu intent de deixar Carles Puigdemont i Marta Rovira fora de l'amnistia. Aquest cop ha estat el govern suís qui ha girat l'esquena al magistrat de l'Audiència Nacional. Segons avança El País, el Ministeri de Justícia de Suïssa posa en dubte la investigació per terrorisme del cas Tsunami Democràtic i per això ha decidit denegar la petició que havia fet García Castellón a un jutge suís perquè localitzés Marta Rovira, que està a l'exili des de del 2018. Segons l'escrit, l'Oficina Federal de Justícia es nega a informar el magistrat de l'Audiència Nacional sobre el parador de la secretària general d'Esquerra Republicana perquè dubta que tingui alguna cosa a veure amb Tsunami Democràtic i menys amb les protestes a l'aeroport del Prat l'octubre del 2019. A més, el Ministeri Suís també refusa donar informació a García Castellón sobre un compte bancari a Suïssa que suposadament s'hauria utilitzat per finançar algunes de les mobilitzacions i protestes de Tsunami al 2019. De fet, en aquest text, l'Oficina Federal de Justícia argumenta que ho considera tot plegat una causa política i per aquest motiu es nega a col·laborar amb la justícia espanyola.
Déu-n'hi-do la patacada de Suïssa cap al jutge García Castellón, que s'està convertint, com al seu dia Pablo Llarena, en una mena de lancero bengalí de la justícia espanyola. A vegades considerada també injustícia. Doncs bé, l'afany de García Castellón de relacionar el Tsunami Democràtic amb el terrorisme contrasta amb la passivitat de l'Audiència Nacional en determinats casos.
Sí, aquest mateix tribunal, per exemple, ha perdonat una multa a Jiménez Los Santos per haver demanat fer esclatar cerveseries després de la detenció de Puigdemont a Alemanya. Ha anul·lat ara una sanció de 17.000 euros contra el presentador per l'editorial que va fer a E-Ràdio el 6 d'abril del 2018, l'endemà que Alemanya alliberés Puigdemont.
Que Alemania sepa, que es un país partido por la mitad, sepa que en España no se le va a perdonar. Dirán ustedes, uy, el ratón puede hacer toda clase de fechorías. Toda clase de fechorías. En Baleares, todas. En Baleares hay como 200.000 alemanes de rehenes. En Baviera, bueno, en Baviera pueden empezar a estallar cervecerías. Ah, pero usted que propone una acción, naturalmente, naturalmente nos han abofeteado. Nos han dado una patada en los dídimos.
A instàncies del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Comissió Espanyola del Mercat de la Competència va sancionar l'empresa propietària de ràdio perquè considerava que incitava a l'odi. La companyia va presentar recurs i, segons el diari Oponés, ara l'Audiència Nacional li ha donat la raó. Els magistrats consideren que les paraules s'emmarquen dins la llibertat d'expressió i que en cap cas inciten l'odi.
I també l'Audiència Nacional ha denegat la nacionalitat espanyola a una dona que viu a Mallorca perquè només domina el català.
Sí, el tribunal considera que hi ha una falta evident d'integració a la societat perquè no parla ni entén el castellà. Es tracta d'una veïna de Santa Margalida, d'origen africà, que va demanar la nacionalitat ara fa 3 anys, però que en fa més de 20 que viu a l'illa. Segons va avançar el diari de Mallorca, el jutge li va denegar perquè no va poder demostrar un nivell mínim de castellà. Ella va recórrer la resolució, alegant que domina més el català perquè és la llengua que fa servir amb els veïns del poble. A més, va aportar certificats oficials de l'Ajuntament que acrediten que ha fet cursos d'alfabetització tant de català com de castellà, però tot plegat el tribunal ho ha considerat insuficient.
I a tot això, quan són les 6 i 7 minuts, el PSOE nega que l'amnistia estigui darrere de la patacada de les eleccions de Galícia.
Sí, els socialistes continuen païnt la desfeta de diumenge. Pedro Sánchez encara no ha badat boca públicament, però segons expliquen fonts del PSOE al País, ahir durant el Comitè Federal del Partit, el president espanyol va trencar el seu silenci, va evitar fer autocrítica pels resultats i va atribuir l'esfondrament electoral a la manca de líders forts a les autonomies. Mentre a Ferraz, alguns fan pinya amb Sánchez, hi ha d'altres que aprofiten per carregar els neulers al president espanyol. Són, d'una banda, Óscar Puente i el president de Castella y la Mancha, Emiliano García Page.
Si el problema hubiera sido la amnistía, pues los votos no se hubieran ido a un partido que también la defiende, como es el BNG. Es evidente que ese no es el problema. El problema es más de fondo.
Si el PP hubiera perdido la mayoría absoluta en Galicia, hoy se estaba hablando de las consecuencias nacionales y de la caída del Partido Popular a nivel nacional, ¿no? Y una especie de, seguramente se estaba planteando que era una legitimación de la amnistía y de Puigdemont, ¿no?
Mentrestant, el PP treu pit de la seva victòria de diumenge i també vincula el fracàs del PSOE amb l'amnistia. Avui, que per cert, Alberto Núñez Feijó reunirà la direcció del partit a Madrid per analitzar el triomf d'Alfonso Rueda a Galícia.
I la... Sí que, efectivament, el mateix que hi ha Óscar Puente. És evident que hi ha una meitat de Galícia que diu que no vol... No sap si no vol o no vol. Però aquí, teòricament, segons els números, la meitat no vol la llei d'amnistia. Però, en canvi, hem de dir que el PSOE, els vots del Partit Socialista van anar al BNG, que és un partit que ha dit sobradament que efectivament vota al costat de la gent que està a favor de la llei d'amnistia. I a tot això, aquesta notícia que fa esgarrifar, la policia descarta, això sí, que la mort d'un menor que va prendre una beguda energètica que contenia cocaïna rosa sigui un homicidi.
Sí, va passar a Getafe, a Madrid. La víctima, de només 14 anys, i els seus amics van quedar divendres a la nit amb uns joves que s'havien conegut per Instagram. En un principi, la policia creia que aquests haurien intoxicat el noi sense que se n'adonés, posant la droga a la llauna, però finalment els joves han explicat a la policia que la víctima va consumir la beguda conscient del que hi havia, de forma voluntària. Ara bé, segons El Mundo, la mare del menor no s'ho creu i insisteix que es tracta d'un homicidi. En qualsevol cas, a la llauna de beguda energètica hi havia 2 grams de droga rosa rosa, també coneguda com Tusi, una barreja que pot contenir ketamina i també èxtasi. El cas està en mans de la Fiscalia de Menors i s'investiga també una sèrie de vídeos en què algú es burla de la víctima que està a terra mentre la intenten reanimar. Els hauria gravat gent que estava al lloc dels fets i que després els va penjar a TikTok, tot i que minuts després els va acabar esborrant.
La gent peja coses a TikTok. Això a TikTok hi ha un problema que en el món que jo somio l'algoritme de TikTok estaria a la presó. Perquè una cosa és que a tu t'agraden els talent shows musicals i que vagis veient OTs i et fots a TikTok i vas mirant, van passar l'algoritme, van passant vídeos d'OT o vídeos de talent shows musicals, etc. Però segons el que busquis et trobaràs allò que no vulguis buscar. Amb la qual cosa l'algoritme, que passa una mica com els missatges de WhatsApp, que no tenen ni ànima ni cor, et va oferint allò que tu vols veure. I que allò que tu vols veure no vol dir que sigui el bo. Vol dir allò que tu creus que és el bo per tu. Bueno, precisament la Comissió Europea ha obert una investigació contra TikTok perquè sospita que la xarxa, efectivament, no protegeix els menors.
Sí, Brussel·les creu que l'aplicació genera comportaments addictius i l'abstracció dels usuaris que s'hi queden enganxats i considera que els responsables estan obligats a protegir els menors d'edat, en aquest sentit, respectant la Llei Europea de Serveis Digitals. A més, també investiga la xarxa social per la falta de transparència en la gestió dels seus anuncis. La Comissió ha obert la investigació, que no té una durada determinada i durant la qual pot prendre mesures provisionals si detecta que TikTok no té intenció de fer canvis.
Us recomano que un dia deixeu el mòbil a la cuina quan estigueu veient una sèrie a l'habitació. Ara que parlaven de mòbils i de tot. Feu. Però feu. Sobretot, aviam, parlo de la gent que està enganxada al mòbil i que sap que està enganxada al mòbil i que no ho verbalitza, eh? Deixeu el mòbil a la cuina, a una altra estància de la casa. Aviam si gaudiu la sèrie o la patiu. Feu aquesta prova un dia. El dia poseu un capítol d'una sèrie, d'aquestes a 45 minuts, i deixeu el mòbil a la cuina. No a les 3 de la matinada, eh? O sigui, a les 4 de la tarda, o a les 5, o a les 6, o a les 7. Deixeu el mòbil a la cuina. Llavors us poseu a veure l'altra habitació, us poseu a veure el mòbil silenciat, eh? Aviam si aguanteu o no aguanteu. I com ho sentiu. Com ho sentiu. I la sensació és exactament igual... que quan a les 10 de la nit els que fumàvem, o els que fumeu, a les 10 de la nit us adoneu que no teniu el tabac a casa. I que o sortiu al carrer o no fumareu fins l'endemà, que anireu a buscar l'estanc al cartró perquè no us passi el que us està passant. Proveu. Però ha de ser la gent que efectivament sàpiga que està enganxada al maleït aparell. Bueno, més coses, va. La Guàrdia Civil investiga 5 menors del País Valencià per manipular fotografies amb intel·ligència artificial.
Sí, els nois haurien difós imatges falses de 17 alumnes despullades, 13 de les quals també són menors. Van ser els equips directius dels dos instituts de secundària que van fer el crit d'alarma. Els menors agafaven imatges que les víctimes havien penjat a les xarxes socials i les modificaven perquè les noies sortissin nues. Després les compartien a través d'internet. El cas està obert per un delicte de revelació de secrets i està en mans ara mateix de la Fiscalia de Menors.
I a tot això, el Ministeri de Cultura ni contractarà ni subvencionarà cap obra creada amb intel·ligència artificial.
Si és la primera vegada que el govern espanyol es posiciona sobre el tema després que els últims mesos hagin aparegut desenes de casos de fotografies, il·lustracions, textos o fins i tot cançons creades amb intel·ligència artificial. Entre d'altres, el govern espanyol es compromet a no atorgar premis nacionals a projectes fets per intel·ligència artificial i a subvencionar o contractar preferentment obres que estiguin fetes completament per persones o com a molt que hagin utilitzat la tecnologia de manera puntual, però en cap cas per substituir la feina dels humans. A més, també deixen clar que en cap cas que s'hagi utilitzat s'haurà d'acreditar prèviament i s'haurà d'explicar fins a quin nivell s'ha fet servir aquesta intel·ligència artificial.
I es disparen els delictes a la ciutat de Barcelona.
Sí, malgrat que en els últims mesos s'ha reforçat la pressió policial, aquest 2023 van créixer pràcticament tots els tipus de delicte respecte de l'any anterior. En el cas de la violència sexual, puja pràcticament un 25%. També aquells delictes relacionats amb les estafes han crescut un 35%, o els robatoris a botigues i d'altres establiments comercials han crescut gairebé un 40%. Tant l'Ajuntament com el Govern asseguren que s'hi estan abocant esforços per acabar amb la multireincidència, però reconeixen que el que s'ha fet fins ara no és suficient. Tot plegat són dades que es van fer públiques durant la Junta de Seguretat Local.
I a tot això, Rússia no entregarà el cos d'Alexei Navalny, que m'encanta aquesta història, que és aquesta novel·la, eh? Rússia no entregarà el cos a Alexei Navalny a la seva família fins d'aquí a 15 dies.
Sí, l'entorn de l'opositor rus assegura que l'argument que els han donat les autoritats del Kremlin és que necessiten 14 dies per fer-li un examen químic. La família ho considera un intent d'amagar proves i exigeixen que els entreguin el cadàver de seguida. De fet, ahir la mare de Navalny es va desplaçar fins a l'hospital on suposadament hi ha el cos, però no li van permetre veure-la. A més, la vídua de Navalny, Yulia Navalnyaya, va anunciar ahir, des de Brussel·les, que vol prendre el relleu del seu marit i s'ha ofert per liderar l'oposició a Putin, a qui acusa directament d'assassinat.
I hi ha un quart de set del matí, aquesta matinada, Nayara s'ha proclamat guanyadora d'Operació Triunfo 2023. Pràcticament la meitat dels vots, la principal favorita d'aquesta edició, s'ha endut el premi de 100.000 euros del programa que aquest any s'ha emès per primer cop a Amazon Prime Video.
Sí, l'aragonesa va ser la primera classificada després de cantar aquest Sobreviviré de Mònica Naranjo que sentim de fons en Paul Thin, va quedar segon amb un 26% dels vots. Ho va fer després d'interpretar aquest Baby Hello de Rau Alejandro i Bizarrap, i just darrere seu, a molt poca distància, la Ruslana va acabar com a tercera finalista amb només un punt menys, un 25%, després de cantar Zombie de Cranberries. Fora del podi, en quarta posició va quedar en Juanjo, el cinquè lloc va ser per en Lucas i el sisè classificat va ser en Martín.
Avui en parlarem amb el director de Reset Televisió i co-creador d'OT, Toni Cruz, i també amb el David Broc, amb el Pere Mas i el Pere Solagin Ferrer. Per cert que Dani Martín ha publicat aquesta nit passada nova cançó per sorpresa. Diu Esther Expósito, i com us podeu imaginar pel nom, parla sobre l'actriu coneguda sobretot per la sèrie Élite. De fet, el tema parla de com va veure Expósito en una festa ballant cançons del Canto del Loco. L'Esther Expósito ja ha contestat que més són amics i han entrat en el rotllo perfectament. Pel que fa als esports, què?
Doncs mira que el Girona ha perdut 3-2 contra l'Atlètic de Bilbao a Sant Mamés i veu com al Real Madrid se li escapa 6 punts. Els amics el van competir de tu a tu, però van cometre 3 pífies decisives en defensa que no van poder esmenar. Ara bé, l'equip continua segon amb les opcions intactes d'acabar en zona Champions. Té 2 punts més que el Barça, 5 més que l'Atlètic de Madrid, però sobretot 7 més que l'Atlètic de Bilbao, el primer equip que es quedaria fora. El primer regal del Girona va arribar tot just començar, l'Aleix García va equivocar-se en una passada i Berenguer ho va aprofitar per obrir el marcador. És veritat que l'equip es va refer, Sigankov va empatar a l'inici de la represa, però 2 regals més gairebé consecutius van propiciar el 2-1 i el 3-1. El Girona va treure l'amor propi, va retallar distàncies amb un gol d'Eric García i, de fet, el temps afegit va estar a punt d'empatar, però entre Unai Simón i Vivian ho van evitar. En acabar, Mitchell ve el gol mig ple.
Sí, Miquel, me va venir arriba. Creo que vamos a luchar por entrar en Champions. Esa es mi percepción. Igual luego me caen golpes encima, pero tengo la sensación de que este equipo va a pelear por la Champions.
El proper partit del Girona és dilluns que ve contra el Rayo Vallecano a Montilivi.
Altra vegada el dilluns.
Un altre cop.
I el Nàpols ha canviat d'entrenador abans de rebre demà al Barça l'anada dels vuitens de final de la Champions.
L'equip italià no aixeca cap des de fa mesos, és nou a la Lliga i ahir el seu president va decidir donar un cop de timó a 48 hores d'enfrontar-se al Barça. Marxa Walter Mazzarri i entra Francesco Calzona, l'actual seleccionador d'Eslovàquia. Mentrestant, el Barça, ahir Joao Félix va fer part de l'entrenament amb el grup i podria entrar a la convocatòria contra tot pronòstic, i diem contra tot pronòstic perquè el portuguès es va fer un esquins fa 3 setmanes i estava pràcticament descartat. A banda d'això, avui juguen dos partits més dels vuitens de final, a les 9 del vespre i en directe a RAC1, Inter de Milà Atlètic de Madrid i PSV Borussia Dortmund, i tot plegat el dia en què les portades de la premsa de Madrid tenen un nom propi claríssim, és el de Kylian Mbappé. A la capital espanyola ja donen per fet el fitxatge de l'estrella francesa aquest estiu. Per una banda, el Marc assegura que l'acord ja està signat, mentre que les diu que encara s'estan acabant de polir els últims detalls econòmics. Això sí, els dos coincideixen en que Mbappé cobrarà molt menys del que s'enduia a França, i el Marca fins i tot parla ja d'un salari creixent que es bellugarà entre els 15 i els 20 milions d'euros més primes per objectius.
Amb tots els meus respectes, no t'ho creus ni tu. Entre 15 i 20 no t'ho creus ni tu, de debò.
Sí, caldrà veure aquests bonus, aquestes primes.
Bueno, d'entrada ell cobrarà uns 150 milions d'entrada per la prima fitxatge. O sigui, el que no pagarà el club ho pagarà, s'ho cobrarà ell, 220, em sembla que són. És a dir, fotrà un contracte històric, vull dir, una barbaritat serà. Com passa al futbol, però en aquest cas encara més. Les 6 i 19. Mònica Usar, què?
Avui continua la calma.
Veus coses?
Sí, veig coses.
Veus,
mira,
coses? Allà al fons
sí,
veus fred.
Bueno, per començar aquesta baixada de les temperatures que tindrem divendres. Divendres és el... divendres de bon matí encara no es notarà, que és el típic dia que diem baixaran les temperatures i sortiu de casa al matí i dieu, però no fa tan fred. Al migdia ho notarem i encara ho notarem més al cap de setmana, perquè el descens en alguns punts pot arribar als 10 graus. És a dir, si avui estem parlant de valors de 17 a 22, divendres parlarem de temperatures de 9 a 13 graus, per tant un ambient fred al centre del dia. Avui amb aquest sol i núvols prims, amb tramuntana a l'Empordà, demà continua tot igual, només amb alguna gota a la tarda al Pirineu. Dijous sí que cap al tard arribarien alguns ruixats al Pirineu i també Prepirineu i bufaria el vent de ponent. Dijous encara amb temperatures altes. I com dèiem, divendres arriba aquest descens dels termòmetres acompanyat d'alguns ruixats, bàsicament Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i de Barcelona. No serien grans pluges, com a molt hi ha quantitats de 10 a 15 litres en punts del Pirineu, per sota entre Girona i Barcelona, i després dissabte tindríem encara alguns ruixats a les comarques del nord i diumenge cap a les comarques de ponent. Tot és poqueta cosa.
I la setmana que ve no...
Dilluns i dimarts pinta pluja, però tampoc una gran situació. És a dir, que en cap moment estem parlant de registres que
arribin
a... No, sí que es veu més moviment aquests dies, amb ventades, amb més fred i amb alguns ruixats, però no aquesta situació que necessitem i que tan ansiosos estem, de moment no es veu.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
6 i 21 minuts. Bertolí, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Què reies ara?
No, em feia gràcia això del Dani Martín i l'Ester Expósito, aquestes coses que es fan entre famosos, que se l'he vist ballant una festa, que serà l'idea d'una cançó, que serà l'altra entre el joc. Va, és divertit, té gràcia, sí, aquest sí. Mamoneo així de famosetes.
Mamoneo?
Sí, 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 ja està. Era això, bàsicament era això que em feia gràcia. I ja està.
Molt bé.
Va, anem al diàling d'avui, que és del Matina Codina de RAC 105. Sí, és que són ni 22, quasi. Què dius?
Aquesta és la teva actuació d'avui?
Sí, noi, pel que paguen no dona per gaire més.
Hola.
Va, era broma, era ironia.
Truquem el tema a la directa.
Va, va.
En sèrio?
Sí.
Valent, eh?
Va.
Arca.
No, no, a veure, escolta
no,
un moment.
No, a mi...
Serietat.
No, però no, per t'hi poses tu, eh?
Bueno, però que no cal, que aquest senyor estarà ara ocupat amb les seves coses. Ens escolta, eh, aquesta hora sempre?
Això t'ho dic, que en un moment li dius que te'n cobres poc.
De ràdio. No, jo no dic que cobri poc, jo això no ho he dit. No manipulis, és que també fas titular-te
tendenciosos, eh? Perdona, què has dit? Que pel que cobres fas massa, no?
Però que era ironia, formava part del context en el que estàvem de broma.
Però no ho has dit per rient, això.
La maldat pel Roja sí, ja es manifesta. Ja tardava, eh?
Ara està bé aquí.
De veritat, quin paio. Aquest sí que té perill.
I el Pedrol.
Hombre,
sí. Gens ni mica.
Li poses un misto a prop i s'encén. Sí. Vull dir, és tremendo.
Els xipi-xips. Bueno, va, mira.
Anem al Matina Codina RAC 105 perquè sentirem l'Ernest Codina proposant-se com a gran ambaixador de l'Alta Segarra i la seva capital, la vila de Calaf.
Bon dia.
Què tal? Soc l'Ernest Codina, et truco de la ràdio de RAC 105 del Matina Codina per molts anys, eh?
Moltes gràcies.
Em fas 48. Montse, d'on ets tu?
De Calaf.
Calaf. Oh, que maco, Calaf. M'agrada molt.
Què hi ha, Calaf, Ernest?
Doncs, per exemple, hi ha el pont del Diable, no?
No.
Però no hi ha un pont aquí a Calaf?
Un pont que passa el tren per sota... Un pas subterrani, que és el que tenim.
Està bé, em va fer gràcies. Pot el dia passar a Martorell, coi, de tota la vida. Ja està.
Ai, Déu. 6 i 23 minuts. Ai, mira, que no sé què, que l'Ester Expósito, que es veu, no? Això que dius tu, que entre ells i tal. Que no t'agradava tu el cantó del loco?
Bueno, sí.
Bueno, sí. A tu sí, Mònica.
Sí.
Queda aquell sí. Doncs a mi, sí. Mira, va. Aquesta versió que va fer Dani Martín precisament d'una cançó del Canto del Loco i que no canta als concerts. Curiós, aquesta cançó no la canta als concerts. Em sembla que és una cosa de drets. Pot cantar les altres, però aquesta no. És un clàssic, molt clàssic, de El Canto del Loco, versionat pel propi Dani Martín, que es diu Son sueños.
Son sueños
que son de verdad. Me gustaría que fuera real. Son sueños. Quiero llegar hasta el final. Y nada sirve si no estás. En silencio te busco y sueño con poderte amar. Te sigo buscando tanto. Tú nunca te has fijado que por eso te tengo que inventar. Te sigo esperando tanto. Tú nunca te has fijado. Son gestos que quiero mirar. Me gustaría poderte tocar. Son sueños. Quiero que existas nada más. Sigo buscando dónde estás. En silencio te busco y sueño con poderte amar. Te sigo buscando tanto. Tú nunca te has fijado. Por eso te tengo que inventar. Te sigo esperando tanto. Tú nunca te has fijado. Por eso te tengo.
I amb la música de Dani Martín hem arribat a les 6:27.
El món a RAC 1.
I a aquesta hora donem un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Avui la ressaca de les eleccions gallegues continua ocupant la majoria de portades.
Sí, La Vanguardia titula el PSOE rebutja el cost electoral de l'amnistia i apunta als lideratges i afegeix que Feijóo veu en el resultat del 18F la recepta per desbancar Sánchez i celebra haver guanyat els qui volien un plebiscit sobre la seva figura. També va en aquesta línia l'Ara i llegim el PSOE descarta que l'amnistia estigui al darrere de la patacada rebuda a Galícia. El periòdico explica que els alcaldes van ser decisius en la victòria del PP a Galícia i sobre els populars el titular del País és Feijóo es veu reforçat i fa una crida a concentrar el vot al PP. Sobre els socialistes, el diari diu que Sánchez urgeix al PSOE a forçar lideratges que transcendeixin la seva marca. A l'ABC llegim, Sánchez culpa del descarrilament autonòmic el dèficit de lideratge als territoris, però els més durs són El Mundo i La Razón. El primer diu, càrrecs del PSOE veuen les eleccions europees com un ultimàtum per Sánchez, mentre que La Razón titula directament els crítics del PSOE confien en una possible moció de censura.
Pensar en gran no és obrir els festius per facturar una mica més. És obrir la teva botiga en línia per vendre fins i tot els festius. A Orange Empreses t'ajudem a crear la teva botiga en línia per vendre per internet els teus productes de manera fàcil i arribar a clients de qualsevol lloc del món. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
A The Rustic Bakery tenim el que cal per fer un gran pa. Temps. Perquè deixem fermentar la nostra massa mare durant 14 hores. Només així et podem oferir el millor. The Rustic Bakery. Amb temps, tot és més bo.
Soc de Legalitas perquè de vegades passen coses que no t'esperes. Com quan vaig tenir aquell accident i van aconseguir que m'indemnitzessin. O quan em van fer unes cremades durant la depilació làser i em van ajudar a guanyar la reclamació que vaig presentar.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900 106 08.
A SM Savall estem compromesos en fer un món més sostenible, un país més verd. Retirem tot tipus d'amiant de forma segura. Protegim així el medi ambient. Menys amiant, més vida. SM Savall. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a smsavall.es.
RAC 1.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que Suïssa posa en dubte la investigació per terrorisme a Tsunami Democràtic i es nega a localitzar Marta Rovira.
Això tot i que el jutge Manuel García Castellón de l'Audiència Nacional li havia demanat, segons explica El País, Suïssa dubta que Rovira tingui res a veure amb un tsunami i es nega a col·laborar amb la justícia espanyola perquè creu que tot plegat és una causa política.
Precisament l'Audiència Nacional ha anul·lat una multa a Federico Jiménez Los Santos per incitar l'odi.
Li va imposar el mateix tribunal després que l'endemà que Alemanya va alliberar Carles Puigdemont el 2018 incités textualment a fer esclatar cerveseries de Baviera, ho va dir a Es Ràdio i el van sancionar amb 17.000 euros, però ara el tribunal li ha retirat.
I també aquest mateix tribunal ha denegat la nacionalitat espanyola a una dona que fa gairebé 30 anys que viu a Mallorca perquè només domina el català.
El tribunal considera que hi ha una falta evident d'integració, diu, a la societat perquè no parla ni entén el castellà. Ell, en canvi, alega que domina més el català perquè és la llengua que fa servir amb els seus veïns, però que ha fet cursos de tots dos idiomes.
El PSOE nega que l'amnistia tingui res a veure amb la desfeta a les eleccions gallegues.
Segons expliquen fons del partit al País, el Pedro Sánchez no fa autocrítica i atribueix el resultat a la falta de líders forts a les autonomies, això mentre els contraris al president espanyol, com el de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, carreguen contra l'estratègia dels socialistes.
La policia descarta que la mort d'un menor de 14 anys que va prendre una beguda energètica amb cocaïna rosa sigui un homicidi.
Va passar ahir a Getafe, a Madrid. En un principi s'apuntava que l'haurien intoxicat sense que se n'adonés, però segons El Mundo, els seus amics han explicat a la policia que el noi ho va consumir tot de forma voluntària.
I Rússia no entregarà el cos d'Alexei Navalny a la seva família fins al 4 de març.
L'argument del Kremlin és que necessiten dues setmanes per fer-li un examen químic, però la família de Navalny creu que volen amagar proves del seu assassinat. Això mentre la seva vídua, Yulia Navalnaya, avisa que continuarà la feina del seu marit i farà d'oposició a Vladimir Putin.
I Nayara és la guanyadora d'Operació Triunfo 2023.
Sí, amb pràcticament la meitat dels vots, la principal favorita de l'edició s'ha endut el premi de 100.000 euros del programa i ha quedat per davant de Paul Zinn, que ha estat segon, i Ruslana, que ha quedat tercera.
Als esports, el Girona paga cars els errors de Sant Mamés i veu com el Real Madrid se li escapa a 6 punts.
Els de Michel perden 3-2 contra l'Atlètic de Bilbao per culpa de 3 pífies defensives, però conserven intactes les opcions d'acabar en zona a Champions. Ara tenen 7 punts de marge sobre els d'Ernesto Valverde, que serien els primers que es quedarien fora. I el Nàpols canvia d'entrenador abans de rebre demà el Barça l'anada dels vuitens de final de la Champions. Francesco Calzona substitueix Mazzarri pels mals resultats i es converteix en el tercer tècnic dels italians aquesta temporada.
Mònica Osar, bon dia.
Bon dia.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Avui no s'esperen canvis importants.
No, avui continuarà la mateixa dinàmica de temps dels últims dies, sol, núvols prims i temperatures que continuen altes al centre del dia. Ara toca abrigar-se, però el migdia serà suau, amb màximes de 17 a 22 graus, les més altes en punts de la costa, i es manté la tramuntana cap a l'Empordà. Demà i demà passat s'esperen pocs canvis, sí que hi haurà alguns núvols, dijous cap al tard algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, però a partir de divendres baixen en picat les temperatures, arriben més xàfecs i també vent fort a moltes comarques.
I què marquen els termòmetres?
11 graus ara mateix a Barcelona, 13 a Tarragona, 6 a Lleida, 5 graus a Girona, 4 a Puigcerdà, 3 a Prades i 5 a Artés.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Ocasión Plus. Nueva tienda en La Maquinista. Calle de Santander 90 y en ocasiónplus.com.
I pel que fa a les carreteres i al transport públic, a hores d'ara cap incidència destacable. Són les 6:34. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, 20 de febrer.
RAC 1.
bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics. Del 27 al 29 de febrer, Soler i Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes al carrer Beethoven número 13 de Barcelona. Si desitja valorar o vendre monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita al 93-201-8733 o a info@soleillach.com.
A Granollers, restaurant El Trabuc. Del 18 de febrer al 3 de març, onzena quinzena de la cuina de la carxofa. Amb el restaurant El Trabuc, gaudeix de la cuina de la carxofa tan pròpia del Mediterrani. Viu la quinzena de la carxofa amb El Trabuc. eltrabuc.com.
Sabadell s'estrena com a capital de la cultura catalana. Vine a l'espectacle inaugural el dissabte 24 de febrer a les 7 de la tarda al Parc Catalunya.
Podràs gaudir de l'Orquestra Simfònica del Vallès, Brodes Bros, 31 Fam, Rosa Renom i Juan Manuel Cañizares, entre d'altres, en un espectacle totalment gratuït.
Sabadell, capital de la cultura catalana.
Busseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme referent per tots els bussejadors.
Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà.
Gran presència d'expositors internacionals, primeres marques, centres i escoles de busseig, equipaments, destinacions, conferències.
Submergeix-te al Mediterranean Diving Show. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig.
Més info a mdivingshow.com.
Andrea Bocelli, després d'exhaurir les entrades del seu concert a Barcelona, anuncia una segona data, 30 d'abril, Palau Sant Jordi. Entrades a andreabocelli.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Encara no ets del Club Disfrutones? A Ànec Blau, a més d'estar sempre oberts, tenim un club ple d'avantatges per a tu. Sortejos, regals, serveis únics, experiències exclusives i descomptes de fins al 20% a les nostres botigues. Si ets molt de gaudir, descarrega't l'app del Club Disfrutones o inscriu-te gratis a ànecblau.com. Ànec Blau, sempre oberts.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
O Cafè Mio. Gourmet La Vanguardia et porta a casa l'autèntic cafè italià amb la màquina S Cafè. Una cafetera única amb un kit de degustació de 18 càpsules i 6 tasses de disseny per només 89 euros. Comença a gaudir de l'aroma del veritable espresso a gourmetlavanguardia.com.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El món a RAC1.
6:38, nou revés pel jutge Manuel García Castellón en el seu intent de deixar Carles Puigdemont i Marta Rovira fora de l'amnistia. Aquest cop ha estat el govern suís qui ha girat l'esquena al magistrat de l'Audiència Nacional. Segons avança El País, el Ministeri de Justícia de Suïssa posa en dubte la investigació per terrorisme del cas Tsunami Democràtic i per això ha decidit denegar la petició que havia fet García Castellón a un jutge suís perquè localitzés a Rovira, que està a l'exili, recordem-ho, des del 2018. Segons l'escrit al qual ha tingut accés el diari, Suïssa es nega a informar el magistrat de l'Audiència Nacional sobre el parador de la secretària general d'Esquerra Republicana perquè dubta que tingui alguna cosa a veure amb Tsunami Democràtic i menys amb les protestes a l'aeroport del Prat l'octubre del el 2019, Agustí.
Sí, a més, l'Oficina Federal de Justícia de Suïssa no entén què hi ha darrere les intencions del jutge García Castellón de localitzar Marta Rovira. Recordem que en l'exposició raonada sobre la causa que el magistrat de l'Audiència Nacional va enviar al Suprem, no parlava en cap moment de la implicació de la líder d'Esquerra en les protestes i simplement la relacionava amb Tsunami perquè va ser una de les primeres persones a repiular la primera publicació a Twitter de la plataforma. Però més enllà de rebutjar revelar on és Marta Rovira, el Ministeri Suís també es nega a informar García Castellón sobre una altra de les seves demandes, els detalls sobre un compte bancari a Suïssa que suposadament s'hauria utilitzat per finançar algunes de les mobilitzacions i protestes de Tsunami el 2019. De fet, en aquest text, l'Oficina Federal de Justícia argumenta que ho considera tot plegat una causa política i que per aquest motiu es nega a col·laborar amb la justícia espanyola. A més, a l'escrit que Suïssa envia a García Castellón també li demana sobre els efectes que podria tenir l'amnistia als imputats per aquesta causa.
Doncs bé, mentre l'Audiència Nacional fa l'impossible per justificar aquest suposat terrorisme als actes de Tsunami Democràtic, el mateix tribunal ha anul·lat una multa de 17.000 euros que va imposar a Federico Jiménez Los Santos per l'editorial que va fer a Es Radio el 6 d'abril del 2018. L'endemà que Alemanya alliberés Puigdemont. Entre d'altres coses, Jiménez Los Santos deia això.
Que Alemanya sepa, que és un país partido por la mitad, sepa que en España no se le va a perdonar. Dirán ustedes, uy, el ratón puede hacer toda clase de fechorías. Toda clase de fechorías. En Baleares, todas. En Baleares hay como 200.000 alemanes de rehenes. En Baviera, bueno, en Baviera pueden empezar a estallar cervecerías. Ah, pero usted que propone una acción, naturalmente, naturalmente nos han abofeteado, nos han dado una patada en los dídimos.
A instàncies del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Comissió Espanyola del Mercat de la Competència va sancionar l'empresa propietària de ràdio amb 17.000 euros perquè considerava que aquestes declaracions incitaven a l'odi.
Concretament, la sentència deia que la intervenció de Los Santos contenia expressions desafortunades que tenien potencial per generar un clima d'hostilitat contra la ciutadania alemanya. L'empresa va presentar recurs i, com dèiem ara, l'Audiència Nacional li dona la raó. Segons llegim al diari japonès, els magistrats consideren que les paraules s'emmarquen dins la llibertat d'expressió, que no es poden treure de context i que en cap cas inciten a l'odi. El cas, però, és que encara es pot recórrer al Tribunal Suprem. Sigui com sigui, Carles Puigdemont ha compartit la notícia a les xarxes socials i ha lamentat textualment que el mateix tribunal que els persegueix per terrorisme per les manifestacions de Tsunami perdoni ara una multa a qui proposava fer esclatar cerveseries a Alemanya.
I encara una maniobra més d'aquest tribunal. També l'Audiència Nacional ha denegat la nacionalitat espanyola a una dona que feia gairebé 30 anys que vivia a Mallorca amb l'argument que només domina el català. El tribunal considera que hi ha una falta evident d'integració a la societat perquè no parla ni entén el castellà. La dona d'origen africà va arribar a Santa Margalida el 1996. No sabia ni llegir ni escriure i es va apuntar a diversos cursos de català per a estrangers organitzats per l'Ajuntament del municipi.
Va demanar la nacionalitat fa 3 anys, però el jutge del registre civil li va denegar perquè no va poder demostrar, a través d'una entrevista presencial, un nivell mínim de castellà. Ella va recórrer la resolució, al·legant que la llengua que domina és el català perquè és la que fa servir els veïns del municipi i que es va posar molt nerviós a l'entrevista. A més, va portar certificats oficials de l'Ajuntament que acrediten que ha fet cursos d'alfabetització tant de català com de castellà. Ara bé, el tribunal ho ha considerat insuficient i ha avalat la decisió administrativa de negar-li la nacionalitat. A més, la sentència imposa a la demandant el pagament d'un màxim de 1.000 euros en concepte de costos processals.
Sis i 42 minuts, el PSOE continua digerint la desfeta en les eleccions gallegues de diumenge. Recordem que el PP va arrasar i va revalidar la seva cinquena majoria absoluta consecutiva, mentre els socialistes van tocar fons amb el pitjor resultat de la seva història. Doncs bé, part dels socialistes ara miren cap a Pedro Sánchez, que manté el silenci, com a mínim públicament. El president espanyol encara no ha sortit a valorar el revés electoral que van patir diumenge, tot i que, segons expliquen fonts del PSOE a El País, Sánchez va adreçar-se als militants durant el Comitè Federal d'ahir. Va ser en un discurs en què va evitar l'autocrítica i va atribuir l'esfondrament electoral a Galícia a la manca de líders forts a les autonomies d'arreu del país. A més, el president espanyol va aplaudir la tasca dels socialistes en l'àmbit municipal, però va demanar consolidar-la en l'àmbit autonòmic. De fet, segons explica avui l'Espanyol, dins el PSOE veuen amb molta preocupació el resultat de Galícia, Per això, fons del partit admeten al Digital que s'estarien plantejant organitzar un congrés extraordinari per abordar aquesta situació i fer canvis també dins la cúpula.
A més, fins i tot valoren una nova remodelació del govern espanyol, tot plegat però quedaria condicionat als resultats de les eleccions europees del 9 de juny. Ara bé, segons El Mundo, també hi ha veus dins del partit que opten per mesures més dràstiques i que consideren que les europees haurien de ser una prova de foc, una mena d'ultimàtum per Pedro Sánchez. Un d'ells és el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que és un dels barons més crítics amb el president espanyol. Ahir Page es felicitava per la victòria del PP perquè, segons ell, suposa una derrota de l'amnistia i de l'independentisme.
Si el PP hubiera perdido la mayoría absoluta en Galicia, hoy se estaba hablando de las consecuencias nacionales y de la caída del Partido Popular a nivel nacional, ¿no? Y una especie de, seguramente se estaba planteando que era una legitimación de la amnistía y de Puigdemont, ¿no? Si el PP hubiera perdido la mayoría, seguramente el ganador era Puigdemont. Luego, me alegro que no haya ganado Puigdemont.
Ferraz, però, desvincula totalment el debat de la llei d'amnistia del resultat de les eleccions gallegues. En parlava el ministre Óscar Puente.
Si el problema hubiera sido la amnistía, pues los votos no se hubieran ido a un partido que también la defiende, como es el BNG. Es evidente que ese no es el problema. El problema es más de fondo.
Mentrestant, el PP aprofita per sucar pa en la desfeta dels socialistes i treu pit dels resultats a Galícia. Avui, Alberto Núñez Feijóo reunirà la direcció del partit a Madrid per analitzar a fons els números de diumenge.
Sí, 45 minuts, 3 quarts de 7 del matí. La policia descarta finalment que la mort d'un menor de 14 anys que va prendre una beguda energètica, un Red Bull que contenia cocaïna rosa, sigui un homicidi. Va passar ahir a Getafe, a Madrid, i la víctima i els seus amics van quedar, recordem-ho, divendres a la nit amb uns joves que havien conegut per Instagram. En principi es creia que aquests haurien intoxicat el noi sense que se n'adonés, posant la droga a la llauna, però finalment, tal com explica avui el diari El Mundo, els amics han revelat a la policia que la víctima va consumir la beguda conscient del que hi havia de forma voluntària.
Ara bé, la mare del menor no s'ho creu. Assegura que el seu fill no es drogava i insisteix que es va tractar d'un homicidi. En qualsevol cas, a la llauna de beguda energètica hi havia 2 grams de droga rosa, també coneguda com a tussi, una barreja que pot contenir ketamina i èxtasi. Segons els serveis d'emergències, el noi va morir d'una parada cardiorrespiratòria i l'autòpsia ha confirmat que va ser una sobredosi. Ara falta saber si podria ser que el noi tingués alguna patologia que, sense saber-ho, li hagués provocat una sobre reacció al consum de drogues o si simplement la quantitat de cocaïna rosa barrejada amb el Red Bull ja va ser fatal. El cas està en mans de la Fiscalia de Menors, però com dèiem, ja no s'investiga com un assassinat, com s'havia dit inicialment. Tot i així, sí que investiguen una sèrie de vídeos en què algú esborra de la víctima que està a terra mentre la intenten reanimar. Els hauria gravat gent que estava al lloc dels fets i que després els va penjar a TikTok, tot i que minuts més tard els va acabar esborrant.
I precisament la Comissió Europea ha obert una investigació contra TikTok perquè sospita que la xarxa no protegeix els menors.
Brussel·les creu que l'aplicació genera comportaments addictius i l'abstracció dels usuaris que s'hi queden enganxats i considera que els responsables estan obligats a protegir els menors d'edat en aquest sentit, respectant la llei europea de serveis digitals. A més, també investiga la xarxa social per falta de transparència en la gestió dels seus anuncis. La comissió ha obert la investigació, que no té una durada determinada i durant la qual pot prendre mesures provisionals si detecta que TikTok no té intenció de fer canvis.
6:47 i una notícia d'última hora. Està en marxa aquesta hora un dispositiu dels Mossos a l'àrea metropolitana de Barcelona contra el tràfic de drogues. La majoria d'entrades i escorcolls es fan a la regió metropolitana nord i sud i participen més d'un centenar d'agents de diferents unitats com el ZARRO o Seguretat Ciutadana. Tot plegat, mentre a Barcelona, com dèiem, s'han disparat els delictes de tot tipus, malgrat que en els últims mesos s'ha reforçat la pressió policial, aquest 2023 van créixer pràcticament tots els fets delictius respecte a l'any anterior. És el cas de la violència sexual, que no s'atura i puja pràcticament un 25%. També tots aquells delictes relacionats amb les estafes, que han crescut un 35%, o els robatoris a botigues i d'altres establiments, que han crescut gairebé un 40%. Tot plegat són dades que es van fer públiques durant la Junta de Seguretat Local. I obrim crònica internacional quan són les 6:48. Rússia no entregarà el cos d'Alexei Navalny a la seva família fins al 4 de març, d'aquí a 2 setmanes. L'entorn de l'opositor rus assegura que l'argument que els han donat les autoritats del Kremlin és que necessiten 14 dies per fer-li un examen químic. La família ho considera una burla, un intent d'amagar proves, i exigeixen que els entreguin ja el cadàver de seguida. De fet, ahir la mare de Navalny es va desplaçar fins a l'hospital on suposadament hi havia el cos, però no li van permetre veure'l.
Alhora, la viuda l'esposa de Navalny, Yulia Navalnaya, ja advertia ahir que vol prendre el relleu al seu marit i s'ha ofert per liderar l'oposició a Putin, a qui acusa directament d'assassinat.
Putin no només va matar un home, Alexei Navalny. Amb ell també volia matar les nostres esperances, la nostra llibertat, el nostre futur. Sabem per què Putin va matar l'Alexei fa 3 dies. Us ho explicarem aviat, però el més important que podem fer per l'Alexei i per nosaltres mateixos és seguir lluitant. Continuaré la feina d'Alexei Navalny. Seguiré lluitant pel nostre país.
Navalnaya va ser a Brussel·les, on es va reunir amb els ministres d'exteriors dels 27, el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, demana a Rússia una investigació internacional independent sobre la mort de Navalny i també diu que intentaran sancionar els responsables, tot i que admet que serà difícil per la falta d'informació.
11 minuts i arribarem al punt de les 7 del matí. Un últim apunt, perquè aquesta matinada s'ha acabat Operació Triunfo 2023, la primera edició que s'ha fet per Amazon Prime Video, i ho ha fet amb la victòria de... amb la victòria de la Nayara, amb aquest pràcticament la meitat dels vots, un 49%, no hi ha hagut sorpreses i passada la mitjanit, la principal favorita de l'edició s'ha endut el premi de 100.000 euros del programa. Aquest era el moment.
El o la ganadora de OT 2023 és...
L'aragonesa va ser la primera classificada després de cantar El sobreviviré de Mònica Naranjo, que sentíem de fons fa un moment.
Com dèiem, la Nayara feia dies que era la favorita a les travesses i finalment va aconseguir superar un altre dels noms més destacats de l'edició, en Paul Finn, que va quedar segon amb un 26% dels vots. Ho va fer després d'interpretar aquest Baby Hello de Rauw Alejandro i Bizarrap, i just darrere seu, a molt poca distància, la Ruslana va acabar com a tercera finalista amb només un punt menys, un 25%, després de cantar Zombie de The Cranberries. Fora del podi, en quarta posició va quedar en Juanjo, en cinquè lloc va ser per en Lucas i el sisè classificat va ser en Martin.
I ara els esports.
Xarxa Fort de Catalunya patrocina aquest espai.
9 minuts i arribarem al punt de les 7 del matí. El Girona ven cara la seva pell a Sant Mamés, però perd 3-2 contra l'Atlètic de Bilbao i veu com el Real Madrid se li escapa. Ara els blancs tenen 6 punts més, tot i que els de Michel mantenen intactes les seves opcions d'acabar en zona Champions. Tenen 2 punts més que el Barça, 5 més que l'Atlètic de Madrid i 7 més que l'Atlètic de Bilbao, el primer equip que es quedaria fora d'Europa.
Sí, a Sant Mamés i davant d'un dels equips més en forma de tota la temporada, el Girona va competir de tu a tu, però va cometre 3 pífies de 6 en defensa que el van condemnar. El primer regal va arribar tot just començar. Aleix García va equivocar-se en una passada i Berenguer va aprofitar per obrir el marcador. Després l'equip es va refer i Sigankov va empatar l'inici de la represa, però 2 regals més gairebé consecutius van propiciar el 2-1 i el 3-1. El Girona, però, va treure l'amor propi, va retallar distàncies amb un gol d'Eric García i, de fet, el temps afegit va estar a punt d'empatar, però entre Unai Simón i Vivian ho van evitar.
Enviat especial de RAC1 a Bilbao, Miquel Agut, bon dia.
Bon dia. El gran Girona de Michel passa pel pitjor moment de la temporada. És un punt dels últims 9. El Botic ha aconseguit el calendari s'enduria i això s'ha deixat notar en els resultats de l'equip. Ahir va tenir una primera part fluixa i va acabar aculant el rival i estan a punt d'empatar. El tècnic, en l'adversitat, confia més que mai en el seu equip i en l'objectiu d'aconseguir una plaça a la Lliga de Campions.
Sí, Miquel, me va venir arriba. Creo que vamos a luchar por entrar en Champions. Esa es mi percepción. Igual luego me caen golpes encima. Però tinc la sensació que aquest equip va a pelear per la Champions.
En la línia de Michel, Eric García, amb declaracions a RAC1 a la zona mixta.
Hem de saber molt bé d'on venim, de tota la història que té aquest club, amb la gent en la que estem competint, que tenen l'obligació sí o sí d'estar a Champions. Crec que hem de seguir fent el que estem fent.
El Girona tornarà a jugar dilluns que ve, serà a casa contra el Rayo en una nova jornada de Lliga en què ja recuperarà Michel a la banqueta, sancionat els 2 últims partits.
Gràcies, Miquel. Més coses. El Nàpols ha canviat d'entrenador abans de rebre demà el Barça Barça l'anada dels vuitens de final de la Champions.
L'equip italià no aixeca cap des de fa mesos, és nou a la Lliga i ahir el seu president va decidir donar un cop de timó a 48 hores d'enfrontar-se al Barça. Marxa Walter Mazzarri i entra Francesco Calzona, que és l'actual seleccionador d'Eslovàquia. A banda d'això, avui es juguen dos partits més dels vuitens de final, a les 9 del vespre i en directe a RAC1, Inter de Milà, Atlètic de Madrid i PSV Eindhoven, Borussia Dortmund.
Hi ha alguna cosa més?
Doncs sí, que si avui feu un cop d'ull a la premsa esportiva de Madrid i veureu un nom propi en portada. Es tracta de Kylian Mbappé. A la capital espanyola ja donen per fet el seu fitxatge pel Real Madrid aquest estiu. D'una banda, el Marc assegura que l'acord amb Florentino ja està signat, mentre que l'AS és una mica més prudent. Ara bé, tots coincideixen que el futbolista arribarà a l'estiu al Bernabéu guanyant molts menys diners dels que s'enduia a París.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
6 i 54.
A SM Savall estem compromesos en fer un món més sostenible, un país més verd. Retirem tot tipus d'amiant de forma segura. Protegim així el medi ambient. Menys amiant, més vida. SM Savall. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a smsavall.es.
M'encanta. La teniu en caputxa?
La paella? A caputxa?
Tapa.
Fins al 29 de febrer arriben les rebaixes de la llar del Corte Inglés. Fins al 50% de descompte en parament de cuina. A la botiga web i app, el Corte Inglés.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900 106 08 o entra a legalitas.com.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
72.633 7, 2, 6, 3, 3
Sèrie
13, 0, 1, 3
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC1.
5 minuts i les 7. I aquesta hora, així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, el saludat de l'ascensor.
He mirat a la bústia del portal com es diu el del segon primera perquè coincidim cada matí a l'ascensor. És un viatge breu, un entresol i dos pisos. Ell podria pujar a peu si s'estimés fer una mica d'esport, però potser perquè li agrado decideix que cada dia aquells 15 segons els passem tancats en 2 metres quadrats rodejats de miralls. Mai no em va semblar un home especialment atractiu, però fa tan bona olor i em somriu d'una manera que em genera confiança. I la veu, té una veu profunda d'algú que només pot dir coses interessants. Jo he intentat enviar-li un senyal, com aquelles naus que busquen vides extraterrestres en una altra galàxia, però ara mateix no hi ha vida intel·ligent. He investigat si té fills, família, parella, és opac, i això m'agrada. He intentat que les nostres converses de 10 segons guardessin la profunditat d'una classe magistral, però el pa, la sequera i el Barça tampoc no m'ajuden gaire. Així que res, qui no es consoles perquè no vol. En tinc prou amb aquests 15 segons cada dia i ben contenta, que així m'estalviaré les decepcions, la rutina i separar-nos per sempre.
I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimarts.
Un día como hoy de 1927 nació Sidney Poitier, actor, director y activista cuyo legado aún perdura 2 años después de su muerte. El documental Sidney es un homenaje a su vida. Y vaya vida. Nació en las Bahamas y ya era un adolescente cuando vio por primera vez un coche o un espejo. Lo cuenta él mismo, así como su llegada a Miami a los 15 años, donde se dio de bruces con el racismo. En Nueva York aprendió a leer, trabajó de friegaplatos y dio sus primeros pasos en el teatro. El salto al cine, la fama, su dignidad para no aceptar papeles destinados a los actores negros, terminó convirtiéndole en el primero en ganar un Oscar. Con imágenes de sus películas, de su vida privada, con testimonios de otras estrellas como Denzel Washington o Morgan Freeman, que recuerdan lo importante que fue para ellos tenerle como referente y destacan su papel como activista por los derechos humanos, Sidney es una gozada y está en Apple TV.
ara anem amb el diàleg.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, Adrià, bon dia. Aquesta és la fina línia entre els vius i els morts. Àngels Barceló, a la SER.
Si algún oyente tiene ese fragmento,
por favor, que nos lo haga llegar. 900
que ya 800. Me va mal.
Que ya, no, pobre, que está muerto.
¿Cómo?
No, pobre, que está muerto.
Ay, no lo sabía.
¿Murió Bacal?
No, no me acordaba. O estás matando lugares.
No murió.
No murió. I rescatem un repàs de portades esportives al Tu diràs de RAC1.
Comenten que el club està molt molest i en total desacord amb la decisió d'Alexia, que està pendent de renovar. L'esportiu titula Relat optimista. L'esportiu titula
Que yo me hago película, loca del coño.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
RAC 1. Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.